Balears després de detectar-s'hi 15 casos positius per Covid. Per tant, des de demà el CTIP romandrà tancat fins almenys el dia 7 de gener.
Gràcies, Marta. I d'arribam a les 6 i 4 minuts. Més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
Som grans. IB3 Ràdio. Natàlia Blanes.
Benvinguts al temps que la Ràdio Pública de les Illes Balears dedica cada setmana a deixar sonar la veu dels grans d'aquesta terra, entre els quals comptam avui amb el periodista radiofònic i gastronòmic Manel Julbe, que serà el primer convidat de la sessió. Tindrem també temps per preparar la nostra alimentació de cara al pre- i post-Nadal. Amb la dietista nutricionista Aina Terrassa tractarem les millors estratègies per perdre pes sense perdre la salut ni el cap quan som grans. A més, avui parlarem amb les responsables del projecte Viure en Companyia d'Interès per veure com els està anant la recerca de candidats per aquest projecte pilot de convivència per gent gran. I les històries majúscules d'aquesta setmana seran per fer-vos recomanacions de llibres per gaudir i regalar aquestes festes. I no són llibres qualsevol, perquè tot són obres d'autors majors de 60 anys, per suposat. A la producció executiva i la segona veu de Som Grans hi trobam na Mireia Balasc, amb Miquel Àngel Fiol, és el control de l'estudi tècnic i el so que us arriba. Començam!
Els més grans de la tribu de les Illes Balears es troben a Som Grans i de 3 Ràdio.
La seva vida començà a Sant Carles de la Ràpita, a Tarragona, i fa anys que va decidir arrelar-se a Mallorca. El camí entre aquests dos destins, però, no ha estat a línia recta. El periodista radiofònic i gastronòmic Manel Julbe Saez ha passat abans per França, Canadà, Nova Caledònia. Va estudiar Magisteri a Madrid i Cultura i Llengua Espanyola a la Universitat de Montpellier. Ha estat professor d'Espanyol a Nova Caledònia i cap del Departament de la Biblioteca d'Espanyol de la Universitat d'Aix-en-Provence. També ha exercit de corresponsal del Periódico de Catalunya i les revistes Interviu i Tiempo. Des de fa dècades, és redactor de Ràdio Televisió Espanyola a les Illes Balears. Manel Julbe, benvingut a Som Grans.
Gràcies, Natàlia.
Com estàs?
Pues bé, afortunadament, dins d'aquest temps de pandèmia, bé, no em puc queixar, afortunadament.
És una alegria sentir això, com tu dius, en aquest temps, no? Tenc una curiositat, i ja fa molt de temps que et conec, però encara no sé com és que, després de rodar una mica pel món, finalment vares tirar l'àncora aquí a Mallorca.
Va ser molt curiós perquè l'any 1980 jo era marina. O sigui, anava amb vaixells. I me va sorgir, a causa d'una amistat, de dir, bueno, doncs vine a Mallorca. Vaig venir a Mallorca. I el meu primer ofici va ser fajín de hotel, o sigui, l'últim grau de lo que pot ser una persona que treballa dins d'un hotel. I arrel d'aquí vaig conèixer una sèrie de gent i me van oferir el corresponsal del grup Z a Mallorca, que era Interviu, el Periódico de Catalunya i la revista Tiempo. I a partir d'aquí, bueno, pues ja va començar la meva carrera periodística, per dir-ho així.
I quins records guardes de l'època que vares viure a França o a la colònia francesa de Nova Caledònia?
Bueno, França va ser, per jo que tenia 18 anys, jo recordo que el meu pare me va dir, bueno, vaig a provar el batxillerat i llavors em va dir, què vols, un carnet de conduir o un passaport? I bueno, llavors jo, un passaport. Tenia 18 anys, era l'any 1968, i vaig partir a França. I allà, bueno, doncs vaig viure d'una manera increïble, perquè per a mi era desconegut aquest món. Aquí a Espanya teníem una censura, estava prohibides moltes coses, i allà a França es va obrir tot un món. Vaig estudiar a Montpellier, i, bueno, i a partir d'aquí, tota una vida. I Nova Caledònia? Pues Nova Caledònia va ser molt curiós, perquè llavors jo, en la meva exdona, ella era professora de francès, d'espanyol, perdó, i ens van oferir, donat els meus estudis, un lloc a Nova Caledònia. Ella a l'ensenyament francès i jo també, al Liceu de Blaise Pascal de Nouméa, que és la capital de l'illa, no? I a partir d'aquí, bueno, una sèrie de coses.
Quant de temps vas viure allà?
Vaig viure 4 anys. Vaig fer moltes amistats i després vaig, per una sèrie de circumstàncies polítiques, me varen expulsar de Nova Caledònia i vaig anar a Aix-en-Provence. I allí vaig demanar asil polític, me'l va donar a la universitat i me van donar el lloc de cap de biblioteca del Departament d'Espanyol, on hi ha un mallorquí, per cert, que és Antoni Lluc Ferrer, un novel·lista i professor d'espanyol que m'hi va ajudar molt.
Has provat de ser periodista molt d'anys, però també has provat de ser professor. Què trobes més gratificant?
Són dues coses completament diferents. Jo, per exemple, tinc el plaer de dir que alguns alumnes que jo vaig tenir a Nouméa avui en dia són professors a França. Concretament dues dones, una Nicola Kurtovich i l'altra és Agnès Baquer. Però l'ofici del periodisme és molt guapo. Molt guapo, però molt sacrificat. Tu estàs fora de l'horari laboral, però continues sent periodista. I escoltes, mires... són completament diferents. Com a professor, acabes un horari. Però com a periodista, no acabes mai.
Ens has parlat de la teva experiència amb la mar, hem dit que has estat professor, periodista, però com va ser que te vares començar a interessar de manera intensa per la gastronomia?
Bueno, jo la gastronomia la vaig viure de petit. A mi m'agradava, quan arribava a casa, destapar l'olla que tenia la mare, no? I el meu pare era un gastrònom intel·ligent, però molt limitat. Molt limitat perquè dia, per exemple, que a casa nostra no es podien menjar llenties perquè era menjar de pobres, no? Jo vaig descobrir les llenties a Madrid i m'hi van entusiasmar, no? I a poc a poc vaig anar coneixent gent, cuiners, periodistes. El meu mestre, per exemple, en periodisme gastronòmic és Xavier Domingo, no? Vaig conèixer Néstor Luján, vaig conèixer Juan Perucho, vaig conèixer una sèrie de gent que me va incitar no solament a cuinar, sinó a investigar per què la gent menja i la història del menjar. I és un món fabulós. Jo també sóc tastador nacional i la gent se pensa que tastar és vi i menjar. No, tastar és tot. Quan tu menges, tens tots els sentits. I això és fascinant, perquè és un món completament diferent al que puguen passar una altra gent, en tots els respectes. O sigui, si tu menges, què sé jo, una coca de patata, a mi m'interessava la història de la coca de patata. Per què la menja la gent? Per què va començar a elaborar una coca de patata? Jo suposo, és un exemple, que devia ser per qüestió de fam, no? O sigui, perquè teníem patata, farina i no res
disponibilitat
més, no?
D'aquests ingredients.
I per poder sobreviure, vàrem menjar aquesta coca de patata, no? I el món de l'alimentació és molt curiós, a més hi ha moltes anècdotes i hi ha tota una història.
I davant dels fogons, què tal se...
Hombre, sóc un aficionadillo, no? Com diuen, no? Un cocinillas, eh? Un que es posa un delantal i comença a cuinar. Jo no faré mai la cuina moderna que fa, per exemple, Adrià, no? Jo faig la cuina tradicional que, pues, a casa, pues, que podem fer un arròs sec, un bollit, coses molt senzilles. Jo no tinc la tècnica dels grans cuiners, però no ho fem malament. Mengem bé a casa.
Si arribàs al dia final, què menjaries aquell dia?
Arribar al dia final? Mira, hi ha un llibre modern d'una escritora francesa que es diu Muriel Barbi, que ha fet un llibre que es diu Rapsòdia gastronòmica i conta la història de un gran crític periodista gastronòmic que s'està morint i que cerca una cosa que no arriba a agafar, una cosa que ell recorda. No diré el final, no diré el final, perquè si hi ha gent que ho pugui llegir és magnífic. Jo em pensava que cercava el gust de la llet materna i no ha estat així, però no diré el final. Però jo què sé, què cercaria? És que és tan immens, tan divers. Tu que tens dues cultures, què cercaries?
Sé que és una pregunta és complicada. I sobretot quan t'ho planteges com el darrer que menges, no? Què hauria de ser? No ho sé. No tinc tampoc una resposta per això.
És igual com si diguessis quin llibre t'enduries a una illa o una frac. Hi ha tants de llibres magnífics que és impossible.
I tant. Jo recordo una secció de Radio 5, Tot Notícies, de Sabores i d'Amores, que després es va convertir en un llibre. Quants de noms de dona, de destins i de preparacions gastronòmiques a tresores, Manolo?
Era curiós perquè era la gastronomia en la 5, es deia la secció, era a nivell nacional. Vale. Va durar molts anys.
De Sabores i d'Amores va ser el llibre, doncs.
Exactament. Això va néixer a Vigo, quan jo vaig ser director de Ràdio Nacional d'Espanya a Vigo, i el llibre es va dir De Sabores i d'Amores. I jo record que amb el nostre company i també teu, Miquel Cardell, que estàvem taula per taula, jo anava escrivint els relats i li contava a Miquel i Miquel se'n reia, no? Va ser un llibre molt curiós. Va ser un llibre que me sembla que és del 2013 i que va guanyar un premi a Suècia que es deia el millor llibre de literatura gastronòmica del món, no? I va ser sorprenent perquè molta gent durant el temps que va durar radiofònicament el programa de Sabores i d'Amores me cridaven a la ràdio i m'enviaven telegrames. I inclús hi havia qualcú que deia però si l'àvia que vostè diu és la meva àvia, perquè es deia igual i cuinava igual. Clar, no era veritat, no. Era tot una invenció, no? Els plats eren veritat, la història era veritat, però els personatges eren inventats. Va ser un programa que, afortunadament, va tenir molta audiència i el llibre van fer tres edicions, es va exaurir en les tres edicions. Va ser molt gratificant.
Que va acabar la secció el 2011-12...
2013, crec, si no recordo malament. A més, l'editorial desapareguda avui, que era l'editorial Everest, una editorial molt coneguda de llibres de text i de llibres de cuina, va fer tres edicions d'aquest llibre i la segona o la tercera va ser amb el label aquella, l'etiqueta de millor llibre de gastronomia i tal, i va ser ara es troba per la xarxa
a Amazon,
exactament, per exemple,
que l'he vist. Quina relació diries tu que guarden la gastronomia i l'erotisme?
Sí, el fet de gastronomia i erotisme va molt lligat perquè és curiós que els plats, molts de plats de la gastronomia neixen d'algo eròtic. És curiós. I quan actua l'erotisme entren plats. Serà potser molt groller el que vaig a dir, però hem de pensar que la llengua és important. La llengua és important. I saber el que te relaciona amb qualque cosa, per exemple, pues jo que sé, les ostres, diuen que les ostres són afrodisíaques. Lo cert és que quan una persona pren una ostra, hi ha algo d'eròtic aquí dins. Inclús amb el fet, perquè diuen els francesos, els experts francesos, que l'ostra ha d'estar entre la llengua i el paladar. Llavors, més erotisme que aquest no el pot hi haure, no?
Tens 70 anys, si no m'has errada.
70, 70. Continues... Jo soc de 1950.
Sí, any rodó, més, és més fàcil de calcular després l'edat que un té, no? Que tu continues amb actiu a Ràdio Televisió Espanyola, tot i que pandèmia mediant, ara mateix gaudeixes d'unes condicions especials per ser considerat personal de risc. Penses en el moment en el que potser hauràs de deixar la feina amb una possible futura jubilació?
No m'agrada. És a dir, sí, evidentment penso, no? Tots pensem en un moment determinat, però jo crec que seria, entre cometes, dur. Perquè jo m'agrada molt el meu ofici. I el estar inactiu, perquè dins, si tu vols, no estàs inactiu, perquè tens altres coses que fer. Però el món de estar amb els companys, el món de tocar la ràdio, per dir-ho així, per a mi és molt important. I no m'agradaria estar. La prova és que a mi me va satisfer molt el fet de que quan jo vaig complir, va hi haurem eres d'aquests que se feien, jo no vaig acceptar cap ere, i quan vaig arribar als 65 anys, que era la data de poder jubilar-me, no me van dir res. Jo li vaig preguntar al meu director, a Pau Pons, el meu director actual, què passa? Diu, res, si no te diuen res, tu continua. I jo, pues, R, com aquell personatge, pues, continuo. I estic satisfet.
Mm-hmm. És a dir, que de moment tampoc no fas plans, no?, per un hipotètic després de...
No.
Ho dic perquè aquí al programa en xerram molt, perquè és un moment molt important a la vida de les persones quan arribem a certa edat, no? És un canvi important que et pot descol·locar una mica i que sovint també hem parlat amb professionals del món de la psicologia que ens recomanen preparar-nos una mica per aquest gran canvi vital, no?
No sé, jo no ho veig ara. O sigui, jo tal com me tracten a la meva empresa, no ho penso, però jo crec que has de tenir el que diuen els francesos, el cap ben amoblat. És a dir, si tu no tens, afortunadament, problemes que jo no tinc, no estic malalt dins de qualque malaltia greu, tinc una família extraordinària, un fill que és extraordinari, la meva dona és extraordinària, no t'ho penses perquè estàs bé. I llavors no veus el final. I jo crec que si veig el final i mantenc el que tinc ara, el que et deia abans, no hi haurà cap trauma ni cap problema.
Creus que la societat a la qual vivim és una societat edatista, és a dir, que discrimina la gent de major edat?
Sí, evidentment. Però torno a repetir que si un rep un cop d'aquests que t'allunyen o que et volen allunyar per ser major i estàs ben amoblat, no passa res. La gent que té el cap ben amoblat, que és conscient de lo que té, té suficients defenses per a eludir aquestes situacions.
Manel, tu què diries que has guanyat i perdut amb els anys?
Jo crec que he guanyat. Per exemple, jo ara comprenc més i accepto els sentiments. He millorat en això. Soc, entre cometes, més bona persona. He estimat a estimar i no menysprear els altres. I això també crec que m'ha afavorit. Jo crec que se guanyen coses. Evidentment, se'n perden altres, però comparades amb les que he guanyat, no tenen ni comparança. Soc, crec, millor persona.
Hem viscut a diversos destins francòfons. És, suposo, que lògic, no?, que romangui en Manel Julve un cert gust per la música feta en aquesta llengua, en llengua francesa, no? Ell ens diu que una de les cançons que més li agraden és Ma Liberté, de Moustaki. Te'n sembla si l'escoltam junts per posar punt i final en aquesta conversa, Manel?
Molt amable, gràcies, Natàlia.
Gràcies, Manel Julbe. Ha estat un verdader plaer tenir-te de convidat al programa. Gràcies, d'acord.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une...
Les grans vides i les grans persones es fan només a base de temps i experiència. Som grans, amb Natàlia Blanes.
IB3 Ràdio desitja bon Nadal. Aquest Nadal regala producte local amb Agro Mallorca i la seva panera. Amb els millors productes fets amb tomàtiga de Ramallet, ratllada per fer pambali, confitura, ketchup de forqueta i tot 100% natural. A més d'obsequi el llibre Tomàtiga de Ramallet, pagesos i cuiners, amb les receptes dels grans xefs de Mallorca. I tot només per 39 euros. Demana-la a agromallorca.com.
Què passa amb el nostre cos, la nostra sexualitat, la ment, l'economia o les relacions socials quan passam dels 60 anys? Et convidam a escoltar la veu de la gent gran de les Illes i a reivindicar el seu paper a la nostra terra.
Som grans, amb Natàlia Blanes, dilluns a les 6 del capvespre a IB3 Ràdio.
Soc Apolini, tenc 52 anys i sóc el becari del programa Això era i no era. L'heu d'escoltar, eh? Perquè aquest any acabo la carrera i l'audiència compta per l'aprovat. No és molt bo, però mira, fa riure.
Rodi Polongi et mostra els distints caires d'un mateix tema a Això era i no era. Dilluns a les 8 del vespre a IB3 Ràdio.
Ja tens al teu abast un sistema de nivells per saber quina és la situació Covid-19 de la teva illa o municipi i quines són les mesures amb les quals cuidar-te i cuidar el teu entorn. Entra a coronavirus.caip.es i descobreix com fer front a la malaltia, perquè hi ha moltes coses que sí que podem fer. I ara és més senzill fer-les bé. És una comunicació del Govern de les Illes Balears.
Bones festes.
Som grans. IB3 Ràdio.
I I recuperam avui un tema que consideram fonamental per la qualitat de vida de totes les persones. Ens centrem en un projecte que pretén donar dignitat als majors, oferir-los un habitatge en condicions. Es tracta de la iniciativa de l'ONG Intres, una iniciativa que es diu Viure en Companyia. Hola, Mireia.
Molt bones tardes, Natàlia. I doncs, sí, si els oients recorden, va ser al setembre quan ens van visitar a l'estudi na Coloma Reinés i la Natàlia Reinares. En aquells moments, Viure en Companyia es trobava en la seva fase, diguéssim, de difusió. Cercaven tres pisos a Palma perquè 9 persones més grans de 60 anys hi poguessin viure. A dia d'avui ha avançat bastant el projecte i hi ha 3 persones que ja estan vivint en els pisos que han trobat. Per parlar-ne i també perquè volem animar els possibles beneficiaris d'aquest programa tan imprescindible en els temps que vivim, tenim amb nosaltres a la Natàlia Reinares. Bones tardes, repeteixes.
Hola, què tal, Mireia? Natàlia, què tal?
Hola, Natàlia.
I Ana Marga Ferrando.
Hola, bones tardes, com esteu?
Benvinguda.
Com acabareu aquest 2020? L'acabarem, eh?
L'acabarem.
Patint un poc, però ha estat un any difícil.
Bueno, gràcies per convidar-nos. És cert que vàrem venir per setembre, avui amb jo està Ana Marga, que és la meva companya en el projecte. I bé, les vivendes estan en marxa, estem fent molta difusió encara. Sí. I com bé deies, tenim actualment 2 pisos a Palma. Un està ubicat a General Riera i l'altre en el carrer Miquel Sant Andreu, molt a prop de l'Ajuntament de Palma. I actualment tenim 2 homes en un dels pisos i una dona a l'altre. Estem, com deia, fent molta difusió i tenim moltes, ara que han rebut, a part d'aquestes 3 persones, unes 12 sol·licituds. Els serveis mos van coneguent i n'han rebent més sol·licituds i algunes les han valorat ja i altres estan pendents d'entrevista.
Sí, la veritat és que ha estat com un procés un poc, en el principi un poc desesperant, perquè trobàvem que hi hauria molta demanda, suposant que està per el tema de la difusió, i ara mos trobam que tocant Nadal començam a tenir moltíssimes sol·licituds, no? Mos trobam que el perfil normalment que trobam és de persones entre 60, 65 anys, 75 anys, que solen tenir una situació social i d'exclusió bastant heavy, no? Amb unes condicions molt precàries a l'hora de trobar habitatge. Mm-hmm. I que bé, en el final Viure en Companyia és com una alternativa que tenen, no? Nosaltres sempre el que els dèiem és que encara que el lloguer no sigui un dels més baixos que poden trobar a dins Palma, que tot i així no està malament, són 315 euros per... Mm-hmm. Per entrar dins casa. Un dels beneficis que tenen és que no han de pagar cap tipus de fiança. Intres ho cobreix.
3 mesos de fiança.
Exacte.
Són, parlem, sí, de bastants dobbers, sí, perquè que potser guanya 600 al mes, com
exacte,
a molt. No podria pagar-ne 1.000 de fiança.
Sí. I res, i a part d'això tenen un seguiment no només individual i grupal, sinó que també comunitari. Tant a Natàlia i jo com a treballadora social fem aquest acompanyament amb totes les persones usuàries del projecte. Mm-hmm. que en el final, clar, si necessites anar al centre de salut o anar a comprar, a nivell de convivència, que això també mos ho trobam. Ara mateix hi ha 2 persones que estan convivint, que no se coneixen de res. Mm-hmm. I les manies que tu tens en els 27 anys s'incrementen quan tens 65 o 70.
Feu una mica com de mediadores en aquest aspecte.
Sí, sí.
Sí, totalment. Sí, sí, sí. De fet, la nostra idea és fer assemblees mensuals, ja, sí, ho hem acordat.
Mm-hmm. I avui hem fet la primera.
Sí, avui, sí, hem fet la primera i la veritat que ha anat molt bé. I a poc a poc, perquè clar, ens hem d'adaptar, és el que diu una Marga, a gent gran. És a dir, si a nosaltres ja ens pot costar molt conviure, hem d'anar a poc a poc i arribar a acords, però ells estan d'acord, perquè sí, ho veuen com una necessitat. En relació al que deies de les sol·licituds que estem rebent, ens estem trobant a lo millor 3 situacions que han fet o que estan bastant, són bastant evidents en moltes persones. Uh-huh. Una és que el lloguer ens estan rebent, clar, nosaltres fem feina a l'àmbit social, l'interès està ficat en el tercer sector i en entitats socials. Clar, ens estan arribant moltes sol·licituds de persones amb una pensió no contributiva o inclús rendes més baixes. Mm. Llavors, quan els hi planteges 315 més les despeses de llum, per exemple, ens trobam que aquests perfils per viure se quedarien amb uns 100 euros aproximadament. És cert que comptam amb altres recursos que també gestionen interès com a servei de promoció de l'autonomia, els casals, que poden complementar, per exemple, la part de desmenjar. Mm-hmm. Però bueno, no tothom pot o vol a lo millor
exposar-se.
Han de ser realistes, ja,
per dedicar tant percentatge del seu ingrés a...
Exacte. Han de respectar que hi ha persones que estan vivint unes situacions per nosaltres bastant lamentables, però que tenen l'opció d'elegir continuar així en lloc de quedar-se amb menys quantitat mensual. Mm. Un altre tema que ens trobam és el tema dels animals de companyia.
Ui, sí.
Els contractes que tenim l'empresa Interest signa el contracte amb la immobiliària o amb la propietària. Llavors, aquests contractes generalment posen que no poden tenir animals de companyia. Això implica un procés també si la persona s'arriba a convèncer on queda escanat o on queda es moix. Però això no he d'explicar que és
el que significa per ells,
de fet, la companyia. Vull dir, hi ha gent que ha rebutjat venir en el projecte per aquest tema.
I no només és un animal, és un company.
Exacte, no ho estic qüestionant. Dic que realment és un problema que potser no... Bueno, ni ens havíem plantejat i és el que ens trobem.
De fet, de tres persones que tenim vivint ara mateix, dues han renunciat i és una cosa que te diuen, no? Vull dir, és que jo vaig venir aquí i he renunciat a un animal que he criat des de fa X anys, no? I que per venir aquí he renunciat a això i estava com un procés de dol.
Avui, de fet, ho comentaven en Amarga, si això va endavant, podríem plantejar-nos una vivenda per a persones que vulguin tenir un animal de companyia, estaria molt bé, el que passa és que els processos van així.
Clar.
I la tercera cosa que ens trobem és que tampoc tothom està disposat a conviure amb tres persones més. Mm. Aquestes línies són les que els no són problemes, són realitats en les que ens trobem, perquè sí que va moltíssima acceptació i entusiasme per part d'entitats i de serveis, però clar, han de quadrar diferents factors.
Com
i aquestes
cas, potser no.
Vull dir, a part de tots els factors en positiu, aquests tres seríem els que han detectat fins ara. Sí.
Aquests factors us fan plantejar-vos fer petites modificacions en el projecte?
Jo crec que, és a dir, ja segons quines coses com el tema d'animal de companyia, que sí que mos estem plantejat, no? Després hi ha un altre tema, que és el tema de moltes persones mos demanen, i quan tingueu una altra casa i hi hagi menys persones convivint, mos cridareu, o no teniu una casa de dues habitacions i ja està? Clar, sí que mos hem plantejat, de fet el projecte en el principi estava ubicat per ser només tres persones, però així com estava el mercat immobiliari en setembre, que no és la realitat d'ara tampoc, perquè ara ha anat baixant, però bé, igualment, també per trobar les condicions de la casa que nosaltres volem. En el final nosaltres cercam cases que tinguin dos banys, plat de dutxa, que tinguin ascensor, que les habitacions siguin grans, perquè la gent major està molt a les seves habitacions i perquè conviuen junts, però no vol dir que siguin amics. I clar, aquestes situacions és molt difícil de trobar. Per tant, sí que mos plantejam el fet de modificar, però això no vol dir que en el final ho puguem fer, no? Mm-hmm.
Però sí que tenim els límits clars. Per exemple, ens han arribat tres propostes de matrimonis, de venir parelles. Clar, què passa? Si nosaltres hem calculat un preu per habitació i ve un matrimoni, això suposaria o el matrimoni paga dos lloguers, o si no, Interest hauria de pagar una part del lloguer. És a dir, això no és viable. Clar. Amb la qual i també el que mos deia, seien, bueno, una persona més, però no, aquí tenim la línia, és a dir, hi ha 5 persones, que seria un negoci entre cometes, però no és el que volem. És a dir, nosaltres ja 5, ens sembla que no.
Multitud, multitud.
Un menjador gran, però 5 persones ja no. Si tenim altres vivendes, o tant de bo que siguin de 3 places, no? O que sigui això, no? Aquesta realitat, el bo és que tenim 2 i si se poden omplir, cercaríem una altra. Uh-huh. I aquí, Natàlia, que és el que demanaves, podríem contemplar les situacions que ens estan trobant i de perdonar-li al proper pis un caire diferent.
Mm. Mm. Sí. Ja per acabar, ja? Si voleu, sí, ens ha passat el temps
ja.
Molt a poc a poc, molt ràpid, perdó, vull dir. En vosaltres sou algunes de les persones que ha fet un estudi per l'anari de l'envelliment a partir de la vostra experiència en els, mm-hmm, en els casals. Mm-hmm. Ens podem fer un poc 5 cèntims de com s'han adaptat, com la vostra feina, com ha canviat enguany respecte d'altres, no? Com heu fet per suplir aquests serveis que no podíeu donar, perquè les persones no es podien desplaçar en el centre, hi havia coses com dutxar-se, els dutxaven en el centre o casa seva no es podien dutxar. A part d'aquestes coses, com heu suplit les mancances del 2020?
Bé, no, Natàlia i jo, a part d'estar amb el tema de viure en companyia, també duim els casals, que són uns serveis de promoció d'autonomia de l'Ajuntament, i amb la de la investigació de l'anuari de l'envelliment, bueno, mos ha demostrat el que ja fèiem molt de temps que pensàvem, no? I que duíem temps dient que és que les persones majors tenen una necessitat molt, molt, molt gran de tenir un habitatge digne, de soledat. Hi ha una soledat increïble. I no sé si vols afegir...
Bueno, sí, amb aquesta línia... I també per completar la resposta, el que varen fer previ a que deies, com varen suplir el tema de temps lliure, sí que és el que més se va quedar un poc desatès, però per la conjuntura. És a dir, sí que, per exemple, duien material d'entreteniment a casa seva, sempre pensant en el que la persona ja feia abans, ja sigui costura, ja sigui pintar, ja sigui estimulació cognitiva. El tema de menjar se va crear, l'Ajuntament de Palma va facilitar molt per tenir menjar a domicili en Cruz Roja. Llavors, a Sant Jot de venir a dinar en el casal, li importaven les dietes que tenien als seus domicilis, i el servei de dutxes i bugaderia se va fer tot no? Se va fer tot de mirar cas per cas quins dels casos eren urgents, que sí. Si no, en la resta se va fer una feina de xerrar amb la família, de veure quines possibilitats tenia. Se van donar dutxes urgents, amb data, hora, tot super, bueno, que us vull contar, i això a poc a poc se va poder anar
incrementant.
Sí. Però bueno, per respondre, per acompanyar les dues coses, sí, per contestar les dues coses, la feina en SUIP superprofitosa, ens va corroborar coses i van veure d'altres, la vulnerabilitat de la gent gran i els problemes de la vivenda, i els casals crec que van donar una molt bona resposta.
Perfecte, idò. Crec que ho deixem aquí, Natàlia. Moltes gràcies a Natàlia Reinares i a Ana Marga Lida Ferrando d'Intres per venir explicant-vos com va la companyia, que segur que tindrà un molt bon futur.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Un plaer, molt d'anys.
Igualment. Bon Nadal.
gens estrany sentir la gent fent plans per perdre pes, o bé abans o bé després de festes com les de Nadal, a les que el menjar abundant i calorífic corre per totes les taules, per no dir també per les venes. Des de l'Espai de la Salut de Som Grans volem en aquesta ocasió fer un repàs a mites, errors i consells per qui tingui intenció de primar-se a Sant Gran.
Grans d'All amb n'Artur Kellner.
Hola, Artur.
Hola, Natàlia. Per trepitjar sobre terreny segur en el propòsit de perdre pes quan superam els 60 anys d'edat, hem conversat de nou amb la dietista nutricionista Aina Terrassa, tesorera del Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de les Illes Balears. Segons Terrassa, per saber si necessitam perdre pes, una eina útil és l'índex de massa corporal i alguns problemes funcionals o de salut.
Quan som grans, és necessari perdre pes quan l'obesitat està associada a alguna limitació funcional, com vestir-se, aixecar-se, anar a comprar, fer feines de la casa, o associada a malalties que puguin millorar en la pèrdua de pes, com apnea de la son, artrosi de genoll, hipertensió arterial, o associada a complicacions metabòliques com la diabetis tipus 2, el colesterol elevat, entre d'altres. D'aquesta manera, abans de fer alguna cosa per perdre pes, ens hem de posar en mans de professionals que valorin el benefici de la intervenció. Per tant, la recomanació és dur un control de pes per vigilar que no pugi ni baixi molt en poc temps. Una baixada de pes involuntària i en poc temps també la comunicarem al metge. En qualsevol cas, hem de menjar saludable i variat, controlar les racions i mantenir-nos actius.
A l'hora de perdre pes, és cabdal no perdre també salut. El més important és baixar el percentatge de greix corporal. El ritme adequat de pèrdua de pes és, com a màxim, 1,5 kg o 2 kg en el termini d'un mes. I botar-se sopars o els berenars és bona idea?
I d'això és totalment el contrari a les recomanacions de menjar més vegades al dia, una dieta moderadament reduïda en calories, però que conservi tots els nutrients necessaris. Amb aquestes privacions, deixant d'ingerir nutrients importants com proteïnes, vitamines i minerals en funcions protectores de la nostra salut. Així que res de botar-se menjades. El que hem de fer és menjar 4 o 5 vegades al dia. A més, només de fer la digestió, es cremen unes quantes calories, i tot compta.
La solució tampoc passa per deixar de menjar hidrats de carboni, com pasta, pa, arròs, patates, etc., segons l'experta del Col·legi Oficial de Nutricionistes.
Els hidrats de carboni són el nostre combustible. Si els deixem de menjar, l'organisme ens enviarà senyals com debilitat, mal de cap, irritabilitat, ganes de menjar dolç, etc. A més, aquesta pràctica és arriscada, perquè pot comprometre la massa muscular que seria emprada com a font d'energia, com si tiràssim els mobles de la casa a l'estufa per escalfar-nos. També pot pujar l'àcid úric, hi ha més risc de tenir gota, càlculs renals, osteoporosi i dèficit de vitamines i minerals aportats pels aliments que han deixat de menjar. Així que, en referència a hidrat de carboni, l'únic que poden reduir al màxim o eliminar és el sucre i els aliments que el contenen, com refrescs, sucs, mel, dolços, gelats. Després, han de moderar la ració de patates, pasta, arròs i pa. I per contra, han de menjar, inclús en el tractament de l'obesitat, aliments integrals, fruites fresques i hortalisses.
Què passa amb els greixos, que tenen tan mala fama? Els dietistes nutricionistes ens donen la clau per entendre què fer-ne.
Els únics greixos a controlar en un procés d'aprimament i en qualsevol alimentació saludable són les grasses saturades i les grasses trans. Trobant grasses saturades en aliments d'origen animal, com el saïm i aliments que el contenen, ensaïmada, alguns pans i galletes, la xua, embotits grassos, com sobrassada, salxitxó, xorís, mortadela, mantega, nata, formatges no frescos, parts grasses de les carns, porcella, costelles, salxitxes hamburgueses i carn picades. També les trobam en aliments vegetals, com l'oli de coco, el coco, l'oli de palma i productes que els contenen, algunes galletes, torrades, pastisseria, i trobam grasses trans en aliments processats com les patates fregides congelades, pasta de fulls, alguns formatges, etc. D'altra banda, està demostrat que una dieta mediterrània sense restriccions en la quantitat d'oli d'oliva verge extra o fruits secs no causa augment de pes significatiu en comparació amb una dieta baixa en grasses, segons es desprèn de l'estudi PREDIMED. Per tant, el que hem de fer és substituir les grasses saturades d'embotits, formatges curats, pastissos, etc., per les d'oli d'oliva verge extra, els fruits secs naturals o torrats, com nous, avellanes, ametlles, anacards, festrucs, les llavors de carabassa, de lli, pipes i el peix blau. I per acabar, evitar les grasses trans dels productes processats.
Sobreviure a les festes de Nadal sense cometre un crim contra la salut i el pes corporal passa per alguns consells bàsics, segons Aina Terrassa.
Molt fàcil. En primer lloc, aconsell comprar només aquells aliments verdaderament significatius de les festes, en les quantitats justes i treure'ls només pels dies assenyalats. El que fa engreixar per Nadal és començar a consumir torrons i altres dolços des d'octubre a novembre, que compareixen als supermercats, fins al gener, que n'acaben sobrant. A més, convé reservar-se de fer àpats especials tan sols pels dies de festa. Així que és important pensar què es farà de les restes de menjar per no haver-les de consumir fora de les festes. També es pot aprofitar per menjar de manera especialment saludable els dies que no són festa. Fruites, hortalisses, llegums, fruits secs, cereals integrals, proteïna magra i líquids abundants. Per acabar, aconsell fer exercici amb més regularitat que l'habitual, des del començament de les festes, i mantenir l'hàbit amb els propòsits de l'any nou.
Amb l'edat es ralentitza el nostre metabolisme, és a dir, ens costa més cremar les calories ingerides. Aquí queda més, no queda més remei que controlar les racions i evitar les calories buides, com dolços, snacks, begudes refrescants o alcohòliques, i potenciar fruits secs, fruites, carns magres, peixos blancs, cereals integrals i oli d'oliva verge extra. Només baixant el consum de sal, sucre refinat, pa blanc i begudes alcohòliques i carbonatades, podem aconseguir baixar de pes de manera substancial i guanyar en salut.
La reducció o eliminació d'aquests aliments no només pot ajudar a baixar de pes, sinó que ens protegirà o millorarà l'evolució de malalties cròniques com la diabetis, malalties cardiovasculars, alguns tipus de càncer i l'obesitat, esclar. El pa blanc es pot substituir per pa moreno integral. Els resultats més notables es veuen en les primeres setmanes. Després també s'haurà d'equilibrar la resta de l'alimentació.
Fins aquí les recomanacions de la dietista nutricionista Aina Terrassa, a qui agraïm novament la seva col·laboració en nom del Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de les Illes Balears. I per la nostra part ens queda desitjar als oients de Som Grans molta salut per aquestes festes i que en passar-les es trobin com un gradall.
El mateix et desitgem per tu, Artur, i gràcies per tota la informació, per dur la salut al plat i no perdre el cap en perdre pas. Fins la setmana que ve, Artur.
Adeu.
Som Grans. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio desitja bon Nadal.
Es nota el Jesús mig. cariño.
Aquest Nadal tan especial el volem compartir amb tu. Envia'ns una felicitació de Nadal, un desig pel 2021 o un record d'aquest 2020 en una nota de veu al 646 93 45 01, tant de WhatsApp com de Telegram. 646 93 45 01. Passa Nadal amb Vivetres. Vivetres Ràdio et desitja bones festes.
Som grans. IB3 Ràdio.
S'acosten unes festes prou diferents, però igualment especials per la majoria de les persones. Les trobades i els regals en solen ser els protagonistes. I és per això que hem pensat que aquesta secció, històries majúscules, perdó, i l'última, que serà la setmana que ve, havien de ser una mica distintes.
I tant. Si recordeu, fa un any vam recomanar contes que parlessin de persones majors. Enguany canviem un poc. Enguany recomanem novel·les i reculls de poemes, de versos escrits per persones majors de les Illes Balears i que, a més, s'han publicat en aquest 2020 i han tingut una trajectòria relativament curta. Avui és el torn de la novel·la, però la poesia també mos acompanya.
Veles e vents han mos desig complir, faent camins dubtosos per la mà. Mestre i ponent contra d'ells veig armar.
Pel programa han passat aquest 2020 nombroses escriptores i escriptors. Un d'ells ha estat en Josep Maria Quintana Petrus. Aquest menorquí tan inquiet, amant de la història i habitual també de les columnes d'opinió dels diaris balears, ha publicat Lletres de combat. Hem parlat amb ell i ens ha explicat què hi trobarem en aquest llibre.
Lletres de combat no és una novel·la de l'ús, ja que ella tracta dels esdeveniments i dels grans debats que ha viscut a l'interior de l'Església Catòlica Espanyola durant el franquisme. I ho fa mitjançant un relat que permet, per mitjà de sa ficció, construir una història que faci llum sobre aquesta època i sobre sa diversitat de la vida de l'Església al llarg dels anys. La novel·la, que està escrita en primera persona, té un narrador que és un dels dos germans Montsalvatge, dels dos capellans que són els principals protagonistes, el qual escriu la seva experiència vital i de la seva família en la voluntat d'oferir un testimoni dels 40 anys que transcorren entre 1936 i 1974, alhora que vol ser una reflexió feta des de la literatura sobre les controvèrsies que han marcat el pensament religiós al llarg de tots aquests anys. Si ha aconseguit o no que sigui una bona novel·la, so són vostès els lectors els que ho han de dir.
I com no podia ser d'una altra manera, també tenim una autora de novel·la negra que va passar pel programa el 5 d'octubre, Nadora Muñoz. Ella ens va xerrar de la seva primera novel·la, Massa dones, massa mares per a un fill, i també de la darrera, Caliu sota les cendres. La història de Caliu sota les cendres comença amb l'assassinat d'un reconegut hoteler de ciutat, un personatge públic darrere el qual s'hi amaga, i això és el que interessa a Dora Muñoz, una ambició sense límits. Recordam per què ha triat el gènere negre com l'adequat per parlar.
No és, com molta gent pensa, o no és per mi, la novel·la negra el més important, que hi hagi un assassinat i que hi hagi una investigació i que surtin uns policies i que descobres qui és l'assassí. A mi això no és el que m'interessa, la novel·la negra. El que m'interessa és d'aquest gènere és la possibilitat de fer crítica social. I l'assassinat, el que hi ha una mort, és... Bueno, és una cosa circumstancial, però el més important no és qui és l'assassí, sinó per què hi ha crim.
Al vespre de balla, damunt el camp pla i obert, L'hort és més tendre i més verd, encara el pagès treballa.
Aquesta és la cançó L'hort, de Projecte Mut. És un poema de Maria Villan Gómez, per això diem que la poesia és present avui. I ja acabam la secció amb una tercera novel·la que també s'ha publicat enguany, Les arenes d'Arfaixat, del porrerenc Tomeu Ginart. La segona novel·la d'aquest psicòleg, que vam tenir plaer de conèixer fa molt poc, té com a rerefons històric la Guerra del 36. Ens mostra com una contesa sempre n'arrossega una altra.
La novel·la se situa a Mallorca durant la Guerra Civil, més en concret en els seus inicis, l'estiu del 36. Però atenció, no patiu pensant que trobareu a les arenes d'Arfaixat la típica i tòpica narració guerra civilista amb sermons de bons i de dolents, de moral i de moralina, de vencedors i de vençuts. Mai m'hagués atrevit a fer una bajanada semblant. Ben al contrari, tracta de les vides humils i anònimes de les persones que de moltes i enigmàtiques maneres van ser capaces precisament de fer front al conflicte, no tan sols des del punt de vista bèl·lic, sinó dels conflictes més ocults, els que se desfermen quan ens han d'enfrontar una situació, en aquest cas de guerra, que són conflictes de tipus personal, familiar, social, conflictes fets penjor d'il·lusions i d'esperances, de fracassos i de penúries, de vida i de mort.
Molt interessant aquesta novel·la, Les arenes d'Arfaixat. L'he començat a llegir, ho he de confessar, i bé, el lèxic té un domini de la llengua, bé, és riquíssim.
Doncs després,
molt recomanable.
Després te toca regalar-la.
Sí, tens raó.
Mireia, moltíssimes gràcies, i gràcies sobretot a tots els qui ens heu escoltat. Adeu.